El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
L'Ajuntament de Barcelona ha explicat que vol aprovar una normativa per tal que totes les noves construccions que es facin a la capital catalana tinguin un sistema de reaprofitament de les aigües grises. D'aquesta manera, l'aigua de les piques, la dutxa o el rentaplat s'aprofita per omplir cisternes dels lavabos. Una normativa que Barcelona vol aplicar, però que ja és vigent a Sabadell. En parlem d'això i d'altres qüestions. Amb Eloi Cortés, tinent d'alcaldessa de Serveis a les Persones. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
Parlàvem d'aquesta proposta que feia Barcelona aquest cap de setmana, no?, d'apuntar aquesta normativa per tal que totes les noves construccions tinguin aquest sistema de reaprofitament de les aigües grises. Això ja funciona a Sabadell, oi?
Doncs sí, de fet, des de l'any 2010 tenim el que diem l'ordenança reguladora dels usos i l'estalvi d'aigua, que entre d'altres mesures estableix aquest sistema d'aigües grises, no? Que és recuperar les aigües doncs, de la dutxa i de rentar-nos les mans, com aquest qui diu, per fer-la servir per les cisternes dels lavabos a través d'un sistema de recirculació, no? I, per tant, doncs, benvinguda a Barcelona en aquest sistema que aquí a Sabadell ja fa anys que funciona.
I tenen xifres de quanta aigua es pot arribar a estalviar amb un sistema com aquest?
Es fa difícil de dir, però penseu que des d'aquest any 2010 totes les noves construccions, i per tant tots els nous desenvolupaments o inclús tots els edificis de nova construcció que es fan a dins de la trama urbana han d'incorporar aquest sistema, no? I per tant, doncs, com a mínim aquesta aigua que gastem per les cisternes dels banys es pot aprofitar o la podem fer servir reaprofitant l'aigua de la dutxa i dels banys, no? I per tant, és un sistema ja establert que funciona i que des de fa anys doncs, ens permet estalviar aigua a la ciutat.
Clar, de fet, aquest cap de setmana s'apuntava que en una llar de 4 persones podríem doncs, ajudar a estalviar uns 200 litres al dia. Podria explicar, en certa manera, el baix consum d'aigua que hi ha a Sabadell?
Segurament sí. Nosaltres creiem que hi ha una multiplicitat de factors. La sensibilització en general de la ciutadania, després doncs, la tasca de l'Ajuntament i de la companyia d'aigües en mantenir la xarxa al dia i millorar-ne el rendiment i reduir les fuites, i després sistemes com aquest, no? Que especialment en totes aquelles noves zones de construcció i des del 2010 doncs, podeu pensar tots aquells edificis que s'han anat construint incorporin sistemes com aquest que, per tant, redueixin el consum d'aigua. Per tant, això segurament ho pot explicar, no? De fet, són d'aquests canvis estructurals que hem d'anar fent arreu de les ciutats per ser més resilients davant del canvi climàtic i sobretot en situacions de sequera que cada cop seran més freqüents, doncs tenir aquestes respostes estructurals ja preparades per poder respondre amb més qualitat i amb més força davant d'aquesta situació.
Clar, parlava d'aquesta ordenança d'usos i estalvi d'aigua del 2010, per tant entenc com a reacció a la sequera que vam viure durant l'any 2008. Què més inclou aquesta ordenança a part d'aquest aprofitament de les aigües grises?
Doncs introdueix una sèrie d'elements que ens poden contribuir a reduir el consum d'aigua, a fer-ne un ús més sostenible i, per tant, regula els usos de l'aigua tant a nivell residencial com industrial, no? I també a nivell de recs i de parcs i jardins. Després també planteja tota una sèrie d'elements que s'han de tenir en compte a l'hora del planejament urbanístic i els nous desenvolupaments urbà i, per tant, parla de paviments porosos i de la recuperació de les aigües de la pluja, algú que ara doncs, potser està com una mica més de moda, però que, com deia, aquesta ordenança des de l'any 2010 ja ens ho estableix a Sabadell, que quan urbanitzem, quan fem places, ho fem amb paviments porosos que permetin que l'aigua es torni a infiltrar al sòl, no? I per tant pugui reomplir els nostres aqüífers i després estableix doncs, una sèrie de sistemes per estalviar l'aigua, doncs, tant l'establiment de comptadors individuals, reguladors de pressió, la captació d'aigües pluvials i després, com deien, aquesta recuperació d'aigües grises, no? Que estem parlant, ara trobava les dades, Mireia, al voltant d'uns 18 litres, que és el que costa o el que ha d'estar dotat una cisterna d'un vàter, no? I, per tant, bueno, doncs aquest el voltant de 18-21 litres per persona idea, que és el consum que farien de les cisternes dels inodors, seria el que ens permetria estalviar amb aquest sistema d'aigües grises.
I tenint en compte la situació que estem vivint ara, s'està plantejant d'alguna manera incloure més qüestions en aquesta ordenança? O, de fet, Sabadell ja és pionera en aquest sentit i, per tant, ja estaria, diguéssim, amb un ampli o amb unes restriccions molt àmplies respecte al que s'ha de fer en aquests casos?
Jo crec que amb aquesta ordenança, a hores d'ara, arribem fins on podem arribar, no? Que és, com deia, fer que totes aquelles noves construccions aquest sistema sigui obligatori i, per tant, que totes aquelles noves obres ja ho incorporin, a banda de tots els altres sistemes que et deia, doncs d'un urbanisme més porós, no? Més permeable, que permeti que l'aigua es torni a filtrar al sol. I aquí, doncs, en tot cas, hi ha qüestions més estructurals o més de llarga durada que ens hem de plantejar, que és com aquests sistemes es poden incorporar en les obres que ja estan construïdes, no? Hi ha algunes experiències pilot i, en tot cas, bueno, són actuacions bastant costoses i, per tant, segurament ens haurem de plantejar en un futur en tot aquest tema tant doncs, de rehabilitació energètica, si també incorporem la introducció del sistema d'aigües grises a les promocions que ja estan construïdes. De moment és només una idea, no? Que no li hem posat ni números ni res, però segurament és el proper debat que haurem d'abordar en aquesta matèria.
Clar, sobretot perquè requereix un espai, no? Entenc, perquè hi ha d'haver algun lloc on posar un dipòsit, no? Que acumuli tota aquesta aigua, que en certa manera la netegi, no? Per després poder-la fer servir per les cisternes, no?
Correcte, s'ha de fer doncs, un doble circuit de canonades i després, com bé deies, aquest espai dels dipòsits. No? El bloc de Sallarès i Pla de sud de Sabadell, que va rehabilitar l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, va incorporar com a dins de la rehabilitació aquest sistema, no? Però dins d'un projecte europeu. No? I, per tant, com un element molt, molt pioner de veure com es podia incorporar aquest sistema en els edificis ja construïts. I un dels hàndicaps precisament és aquest, és tot l'espai que trèiem en l'edifici per poder incorporar aquest sistema, a banda, evidentment, doncs, dels costos d'instal·lar-ho.
En el debat que tenim instal·lat, ara que parlàvem d'instal·lar sobre el tema de la sequera sobre les piscines, algun abans que hagin pogut fer amb el Departament d'Acció Climàtica, n'han pogut parlar d'alguna manera sobre què podrem fer en les piscines de Sabadell de cara a l'estiu? Alguna novetat?
Doncs, de moment, cap. Vam presentar les al·legacions que us vam explicar en el seu moment per introduir canvis. Sabeu que la setmana passada, o fa un parell de setmanes, el Parlament va aprovar unes mocions que, entre d'altres, demanaven doncs, que es flexibilitzessin aquestes mesures i, de fet, parlava de les piscines municipals com a refugis climàtics i, per tant, estem pendents que el Departament i la Generalitat en el seu conjunt tradueixi tant les nostres al·legacions com aquestes mocions aprovades en el Parlament en canvis en el decret de sequera i, per tant, doncs, estarem amatents al DOC, diguéssim, a veure si el més aviat possible s'hi traslladen i aquest estiu podem obrir les piscines públiques.
Sobre la resta de coses, sobre aquells estudis que s'havien de fer sobre les aigües freàtiques, s'ha pogut avançar en aquesta línia?
Sí, de fet, ja vam presentar, per argumentar i donar força a les al·legacions, ja vam presentar un estudi hidrogeològic que argumentava doncs, que la disponibilitat d'aigües freàtiques podíem tant omplir el llac del Parc Catalunya, com regar l'arbustiva i la vivàs, per tant, doncs, els arbustos i les flors de la ciutat, sense treure aigua potable. No? En aquest sentit també estem pendents. I el mateix que dèiem les piscines, sembla que algunes de les mesures que es van aprovar al Parlament també anaven en la línia de flexibilitzar els usos de la regenerada i la freàtica pel rec, i per tant doncs, el que estem esperant és que la Generalitat, com dèieu, traslladi a nivell legal, no? I modifiqui el pla de sequera perquè ho puguem executar sense problemes.
Tinent, acabo fent un salt mortal, eh? Me'n vaig a l'índex de càlcul dels lloguers que s'ha d'aplicar a partir del 13 de març. Tenen alguna mena de concreció des de l'Ajuntament sobre aquesta qüestió?
Doncs no, ara el que estem pendents és que la Generalitat aprovi, estem molt pendents de la Generalitat en moltes coses, eh? Ja sembla que pugi d'estudi, però han d'aprovar el que és la part normativa, no? I de com, qui ha d'aplicar aquest índex i qui l'ha de controlar, sobretot que és la part més important. I, per tant, doncs, estarem amatents a veure quan es publiqui i veure doncs, l'impacte que té a Sabadell i, sobretot, com deia, jo crec que la part més important és qui ha de controlar l'aplicació d'aquest índex i qui ha d'imposar les sancions. Nosaltres ho tenim clar, creiem que en tot cas ha de ser la Generalitat, que és qui té la competència en habitatge i qui és qui, a més, té doncs, tota la mirada arreu de Catalunya. No? I que, a través de convenis com el que tenim en temes de deute de lloguer, amb Ofideute podem establir mecanismes de col·laboració per aportar la informació i que sigui la Generalitat qui faci les sancions, igual que en el cas dels lloguers socials que vam veure la setmana passada.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès, tinent d'alcaldessa. Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
Igualment, moltes gràcies.
El cafè de la ràdio.